Aïllades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui volem començar Pleiades recordant un amic i company que malauradament ja no es troba entre nosaltres, Xavier Gómez Font, professor universitari, activista de la cultura i sindicalista destacat de la Universitat de València. Com sabeu, al gener de 2008, Xavier vingué a Pleiades per parlar-nos dels primers testimonis escrits de la història. Recordem un fragment de la seva intervenció.
El que em cridava l'atenció era que apareixien moltes abreviatures, no? En les làpides. Això per què és? I després, una que apareixia moltíssim en quasi totes les que jo vaig veure era la DMS.
Molt bé. Bueno, totes les que porten DMS són sepulcrals. Per què n'hi ha d'abreviatures? Pues és molt senzill. És a dir, si es parem a pensar, escriure sobre pedra en el segle III, segle II, segle I abans de Crist era prou difícil. No teníem Black and Decker ni impressores de xorro de sorra com ara es tenen. Per tant, per un procés d'economia pecuniària i fins i tot d'economia d'esforços se treballava amb sigles. Ara vivim, és a dir, no ens ha d'estranyar a ningú perquè vivim en la societat de les sigles. Vull dir, a la OTAN ningú escriu l'organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, etc. Tothom saben qui és perquè és molt usual. És a dir, les sigles és això el que tenen. Quan són molt usuals, en posar la sigla tens prou. No? Per tant, per exemple, si tu veus DMS...
Què volia dir això?
Saps què vol dir? Dies manibus sacrum, és a dir, consagrat, destinat als déus manes, que són els déus, diguem-ne, protectors, tutors del món dels morts. Aleshores, quan tu te trobes una DM, ja saps que això és una inscripció sepulcral.
Ara volem honorar la memòria de Xavier amb aquesta frase llatina que ha servit per a recordar-lo aquests dies en la premsa. Alis coluit non sibi, és a dir, va conrear per als altres, no per a si mateix. La ràdio continua i avui toca parlar de música rock. I per parlar-nos d'aquest tema tenim amb nosaltres Lluís Fornés Simó. Benvingut, Lluís.
Hola, moltes gràcies.
És un plaer tenir-te amb nosaltres. El nostre convidat naix a Gandia, la Safor. És estudiant de Dret i de Ciències Polítiques. Va estudiar piano a les escoles de música de Dénia i Pedreguer i bateria amb professors com Jesús Montagut o Felip Santandreu a l'Escola de Música de Pedreguer. Aquesta sensibilitat envers la música el va conduir a formar part d'una banda de rock, Reckless Sight, de Pedreguer. Per començar, ens agradaria recordar a què fa referència el terme rock and roll. Pot ser els moviments rock, endavant i endarrere, i roll d'un costat a l'altre, emprats pels mariners durant segles per a definir els moviments d'una embarcació. Roll, però també, formava part de l'argot afroamericà per expressar els conceptes ballar i sexe. Lluís, creus que avui dia aquesta combinació de paraules manté el mateix sentit?
Bé, efectivament, l'origen del terme rock and roll va ser aquest. Va ser un terme fomentat pels mariners americans en una mena de record dels que es recordava aquell moviment, no? Aquell moviment pendular, podríem dir, dels vaixells que després es transportava a les sales de ball, aquells moviments de caderes i tot allò. Però avui en dia jo crec que aquest terme, evidentment, s'ha oblidat. Està totalment oblidat. Lo de rol, què dius tu? Que fa referència també a ballar i a sexe. Bé, possiblement aquest aspecte de la definició hagi perviscut. Encara que estigui ja un poc més apartat, posat que en aquests últims anys el terme rock ja abarca moltíssimes possibilitats, jo crec que almenys amb un, en una quantitat reduïda de gent continua pervivint allò de sexe, rock i soc sexe, drogues i rock and roll, perdó. I bé, aquest, si aquest va ser l'argot afroamericà, va ser el que el va fomentar. I bé, després pues, concepcions com aquestes n'hi ha. Però ja dic, el rock, junt amb les moltíssimes varietats que ha, diguem que ha experimentat, hi ha interpretacions per a tota classe.
Mm? Ens heu comentat, podríem dir l'etimologia, no?, de la paraula rock and roll, l'origen d'aquesta expressió, però jo que voldria saber és, des del punt de vista musical, on es trobaven les arrels del rock and roll?
Bé, podríem parlar originàriament, parlant antigament, podríem dir que el rock evoluciona bàsicament a partir del blues, molt bàsicament. Mm. El blues, recordem que era aquella música sorgida a mitjans del segle XIX, finals també, arran dels crits d'alliberament dels negres africans, no?, que treballaven en les plantacions com a esclaus. Recordem que el blues era una música molt, molt sentimental, no? Eren cançons en principi molt, molt tristes, carregades de molta emotivitat. Mm-hmm. I bé, aquesta podria ser la base original del que seria el rock and roll també, al llarg del que ha sigut tota la seva història. Però cal destacar que ha tingut altres influències, influències evidentment posteriors, com van ser el rhythm and blues, el country, el jazz, el gospel, i fins i tot una varietat sorgida d'alguns d'estos estils, que va ser el boogie-woogie, que van posar en moda molts autors, sobretot a les primeries del segle XX. Però, bueno, a la dècada dels 40 és quan la cosa comença a canviar. A la dècada dels 40, un grup de músics comença a fer el que es diria l'acceleració del blues. Mm-hmm. El blues era una música molt lenta, molt lenta, i el que fan aquests músics és començar a accelerar els compassos.
El que el blues, en anglès, el que comunica és la idea de tristor, no?
Exactament, exactament.
To be blue és estar trist.
Exactament,
no?
és un lament. És un estil, recordem d'allò, venia d'allò, dels crits, de les proclamacions d'alliberament, de les males situacions en què es trobaven els negres africans.
A Nord-Amèrica.
A Nord-Amèrica, precisament a Nord-Amèrica.
Sí, sí.
Però, ja dic, era una música molt lenta, molt lenta. I a partir de la dècada dels 40 comença a accelerar-se. Quins són els artífics d'aquesta acceleració? Pues, sense anar més lluny, trobem entre molts altres a Elvis. Mm-hmm. Elvis Presley. Hi ha altres músics com Robert Johnson, Charlie Patton, que també ajuden a transpolar, no?, a lo que és a conduir la música esta del blues cap al seu derivat. Mm-hmm. Cap al seu derivat immediat, que no seria el rock. Quin seria aquest derivat immediat? El rock and roll. Mm-hmm. Seria el rock and roll, que seria un blues molt més accelerat. Molt més accelerat. Artistes del rock and roll, pues, estan pues, típics ja, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, Chad Berry, Carl Perkins, hi ha moltíssims. Recordem que és el rock and roll, podríem dir, aquesta música de sala, de les típiques escenes de gent ballant, no?, tant als instituts com a les sales de balls de tota Amèrica, amb les faldes, moviments de caderes, tot allò. Però bueno, allò va ser el derivat immediat del que va suposar aquesta acceleració del blues. Convé recordar, evidentment, que al llarg, sobretot, de tot el segle XX i aquest comentament del segle XXI, el rock ha sofrit moltíssimes derivacions, moltíssims canvis. I parlant ara sí ja, de lo que és el rock, ja podríem dir que deriva més immediatament, si bé havíem dit que originàriament derivava del blues, ja més immediatament deriva del rock and roll i el rockabilly, també, que va posar en fama Elvis. I bé, després van sorgir diversos estils de rock. Posteriorment va néixer el folk rock, que era una mescla de folk i blues rock, o el jazz rock, també va eixir. Mm-hmm. I a finals dels 70, també a la dècada dels 60, però sobretot a finals dels 70 comença a sorgir el rock progressiu. Rock progressiu. Rock progressiu i altres estils com el hard rock, que suposa una barreja del blues i del rock dels 60, el heavy rock, que descendeix del rock de molta distorsió, del volum, el punk rock, que és una mena de reclamació antisistema, no? I el garage rock, que és de grups típics com Nirvana, no?, que sorgeixen allà per Seattle, que és una forma senzilla i crua del rock que sorgís a mitjans dels anys 60, podríem dir.
Jo m'he quedat amb una idea que fins ara no tenia tan clara. El concepte de rock i rock and roll no són exactament sinònims, no? Diríem que el rock deriva del rock and roll.
Exactament, exactament. Ja havíem parlat de l'etimologia, pot ser que continuï fent referència a allò, però clar, deriva immediatament del rock and roll, que el rock ha suposat precisament, si havien dit que el blues, que el rock and roll, perdó, suposava una acceleració del blues, pues el que ha fet el rock va ser, diguem, una desacceleració d'aquella acceleració. O sigui, el que van fer Elvis, Robert Johnson i tots aquests va ser accelerar prou, vegent-ho des de la perspectiva del rock, no? Prou. El que va ser el rock va ser reduir aquesta acceleració. Llavors podem trobar entre mig del blues i en mig del rock and roll una música que dona sí, està oberta a moltes possibilitats.
Val, jo volia que ens comentares doncs com evoluciona doncs el rock. Aleshores, però jo crec que ja has fet més o menys una trajectòria. Aleshores, podríem comentar en quin punt es trobaria ara, per exemple, val? Per jo, exemple, en quin trobes que es troba
Doncs molta gent parla ja del que l'aspecte del rock, com s'han inventat ja tantes coses. Molta gent diu que és un estil esgotat, que és un estil ja sense molt de futur, que ja està tot inventat. Vamos, jo ni molt menys crec que estic en aquesta perspectiva. Jo crec que el rock continua trobant-se en una posició intermitja, que continuarà evolucionant, que hi ha molt bones idees. Hi ha molt bones idees, s'estan fent mescles absolutament increïbles, que el millor dia és fa 5 anys i ningú s'ho haurà cregut. Si parlant de mescles entre el rock i la música clàssica, mescles entre el rock i el folk, com havien comentat, mescles entre el rock i la música medieval, inclús, o sigui, i el curiós és que són mescles que queixen bé, la veritat.
De tota manera, de fet, jo trobo que la gent oblida moltes vegades que el que havia la filla bàsica, la música bàsica és les melodies, i les melodies doncs les coneixem potser més a través de les músiques clàssiques, de la música clàssica entesa, doncs podem pensar Beethoven Wagner o el que siga, no? Aleshores, jo trobo que perden de vista aquest aspecte, perquè no hi ha cap grup que no tinga alguna adaptació d'una peça clàssica en un començament, per exemple, d'una cançó, no?
Sí, totalment d'acord. Sí, hi ha molts grups que adapten aquestes peces clàssiques, però després no hi ha que oblidar-se que hi ha grups de rocks que tenen identitat pròpia. M'estic referint a que quan tu escoltes una cançó, immediatament la identifiques amb aquest grup de rock, ja siga per la música que fa el grup o per un dels seus components, ja siga el guitarrista, ja siga el cantant, si parlant de grups com per exemple AC/DC, la muta en la música com el cantant són inconfundibles, si parlant de grups com Aerosmith, tipus d'això. És que jo crec que el rock també té una música pròpia, no només derivada de la música clàssica, ha esdevingut un estil propi.
I quines bandes han sigut les més influents en el panorama musical del rock al llarg d'aquestes dècades que ens has comentat abans, des del sorgiment fins ara? Sí.
Doncs ahir hauria que buscar ja l'estil, perquè ja dic, ha sigut una... Ha derivat en tantes coses que ja hi ha molts grups que han fet diversos estils, llavors depèn de l'estil que busques, estaríem parlant d'uns grups o d'altres, però podríem dir diguem el que ha sigut l'evolució general del rock. Hi ha grups ara ja parlant grups que es mesclen diversos estils, no hi ha adoptant una única postura. Hi ha grups que, com per exemple, pues, parlava de AC/DC, parlava de Smith, parlava de Black Sabbath, que van introduir el heavy metal. heavy metal, arran d'una... La veritat va ser un incident, eh? Va ser un incident. L'evolució del heavy metal per Blasa va ser un incident. El que va passar és que el seu guitarrista treballava en una empresa de... No sé si en una fusteria o... I el que li va passar... Ell era... Tocava la guitarra ja abans, i el que li va passar és que cert dia, un desafortunat dia, passant per la serra mecànica, es va tallar-les, el que són les llemes dels dits, podríem dir. Llavors, clar, això li va suposar un impediment prou gran per a tocar la guitarra, no? Què va fer ell? El que va fer ell és agarrar la guitarra i al donar-se-la, donar-se'n, que al tindre les cordes, tan tenses, el que va fer va ser afluixar la tensió de les cordes. Va provar el so i va sorgir eixe so tan... diguem, tan abrumador, no? tan gran que caracteritza al principi a Black Sabbath i després a tantíssims grups que els han seguit. Sí.
A l'afluixar les cordes podia tocar millor.
Exactament, perquè tenia les llemes del dit molt li era impossible tocar amb les llemes del dit delicades a una tensió tan alta. Llavors ell va afluixar la tensió de les cordes i ahí va eixir.
Que
curiós. Pues, Black Sabbath és un exemple d'aquest. Altres grups, parlant ara, per exemple, del rock progressiu, hi ha una banda canadenca, Rush, que són inconfundibles, són tres virtuosos. Hi ha altres bandes que coneixeu, com Genesis, el qual va ser Phil Collins, com a bateria, i després inclús va participar com a solista, com a cantant, el mateix grup ja. I bé, bandes com Yes, bandes com The Police... Bandes de rock típiques ja com... Després, si ja tirant-nos al hard rock, hi ha moltes bandes com per exemple Motley Crue, que ja són de les més de l'escena de Los Angeles, de la, lo que es dia la moguda de Los Angeles, no? Motley Crue, Poison... Ja dic, és l'estil que tries com a referència té al seu mateix temps uns avantpassats. Per exemple, si estem parlant de metal progressiu ara, t'agrada, per exemple, Dream Theater, altres virtuosos, doncs tenen referències de tot, però podríem dir, per exemple, t'acostaries més a bandes d'eix estil, com Genesis, que no a bandes que fan un estil més simple, més particular, amb menys complicacions. Sí, tenim raó.
I, bueno... Res.
No, vols comentar-li alguna cosa?
No. Després.
D'acord. A veure, estem comentant doncs, les bandes amb Toni i ara doncs, m'agradaria que comentari un poc les temàtiques, val? Perquè doncs, sí que n'hi ha alguns grups que quan comencen, si no recordo malament, la Sabbath crec que criticava un poquet l'entorn social en una miqueta.
Totalment,
val? Aleshores, quin tipus de temàtiques poden trobar en aquest tipus d'estil?
Pues, com et dic, les temàtiques també evolucionen. Evoluciona la música i evoluciona la temàtica sobre la qual tracta la música.
Sí, perquè les cançons moltes vegades són una càpsula de la societat,
totalment,
no?
Totalment d'acord. Sí. Llavors, pues, avui dia hi ha moltíssimes, hi ha moltíssimes temàtiques. Si ben bé al llarg del segle XX potser les temàtiques foren un poc més uniformes, tant temes d'amor, de rebeldia... Avui dia hi ha moltíssimes temàtiques, com per exemple l'ecologisme. L'ecologisme. Hi ha grups que tracten el tema de l'ecologisme amb una eficàcia, abrumadora. També molts temes de protesta social, molts temes d'economia. Evidentment, el que és els temes bàsics, com ja havia dit, de la rebeldia i de l'amor, això no ha desaparegut. Això s'ha transportat al llarg de tot el segle XX i ho hem heretat. Però, ja dic, a finals de la dècada dels 80, 90, l'aparició de grups com Metallica, coses, comencen a aparèixer noves reivindicacions, podríem dir així, no? Perquè ja no són temes clàssics, com l'amor, no són temes personals, com la rebeldia i l'amor, sinó són ja temes socials i reivindicatius.
Sí, quan parlaves de temes d'economia, volies dir això, no? Temes de reivindicacions exactament, socials...
Exactament, exactament, el malestar social... Ja dic, aquesta mescla de l'ecologisme ha sigut una cosa molt recent, però de moment està funcionant. Està funcionant.
Així, Lluís, vols dir que hi ha un tema comú, o sigui, dos o tres temes i tots comparteixen la mateixa idea, no?
Exactament, exactament, exactament.
O sigui, però podríem dir que també hi ha algunes experiències personals en aquest tipus de lletres, o què?
Sí, 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 clar que solen haver experiències personals, clar, solen haver. Sense anar més lluny, molts grups, jo crec que la majoria de grups pateixen el que és arribar a les capes altes, diguem, a la fama, i llavors al llarg de tota la seva trajectòria veus reflectida en les seves lletres el que han estat els malestars, el que ha suposat eixa accedir, no? I també moltes experiències personals, individuals de cada grup. Hi ha moltes cançons, fins i tot les que s'han fet famoses dels grups, que provenen solament i únicament de l'experiència d'un. Balades com, per exemple, la famosíssima Nothing Else Matters de Metallica és fruit d'una idea del guitarrista, en un moment en què es trobava en una situació un poc, diguem, malament, anímicament no es trobava en el millor moment, i va així, bueno, pues, deixa situació de malestar, resulta que ha eixit, jo crec que una de les cançons més precioses de la història del rock, no només de Metallica, sinó de la història del rock, i així en tants altres grups, sí les temàtiques personals.
Repetir-nos el títol de la cançó.
Nothing Else Matters.
Nothing Else Matters, no importa res més.
Exactament. Exactament.
Sí, que sentida en directe, la veritat és que poso els pels de punta.
Posa els pels de punta. Moltes interpretacions has fet, moltíssimes interpretacions, sí. No? Al llarg de tota la dècada, per molts grups. És una cançó que interpreten ja tant els grups com de hip-hop com de rock. Molt, molt arraigada.
Sí. Bé, jo ara volia preguntar-te, Lluís, pels instruments amb els quals s'interpreta el rock. Amb quina mena d'instruments es fa? Es poden incorporar instruments que no siguin els més habituals, els més comuns?
Sí, per suposat. Bueno, partint de la idea base de quins instruments componen una banda típica de rock, pues podríem parlar en inici de la bateria, del baix i de la guitarra. La guitarra també, evidentment, està el cantant solista, no? Aquests són els instruments bàsics. Després ja s'han anat incorporant altres instruments, com han sigut els teclats, com han sigut, de vegades, molts instruments de metall, metal·lòfons, xilòfons... També s'han anat incorporant altres instruments, però últimament han sorgit moltes... La tecnologia, sobretot per influència de la tecnologia, han sorgit mecanismes absolutament... impressionants, com poden ser els sintetitzadors. Avui en dia, estranyíssim és el grup que no utilitza sintetitzadors, i han sorgit també invents tan innovadors com, no sé si haurem sentit parlar d'ell, com el theremin, sí, del qual acabem d'adquirir nosaltres uns. És un instrument molt, molt particular.
I vam dedicar un programa al theremin.
Crec que sí. Pues, és un instrument fabulós. És, només hem dit que ja no... És difícil tocar-lo, posar que és dificilíssim repetir la mateixa nota, perquè depenent de l'altura on poses la mà, però recordem que no té notes, mm-hmm, únicament rep les freqüències de radiofòniques, podríem dir, i tu, pues, ell, al posar, o sigui, ja sigui a la mà, un objecte, el que fa és tallar eixa freqüència i origina un so. I clar, com no pots medir al mil·límetre el moment en què poses, llavors el so que fa sempre és diferent. Pues, coses d'aixes s'han anat inventant
i
evidentment s'incorporen.
Sí. Diu que vosaltres ara feu servir el theremin?
El theremin.
I com l'incorporeu a les cançons?
Doncs, estic parlant d'una incorporació de fa unes 3 setmanes. O sigui,
molt,
no,
recent.
És molt recent. Molt recent, molt recent. Però així i tot, llavors l'hem posat en els últims temes que hem fet, i també estem ja transposant-lo a temes ja fets, ja fets, costa més, clar, perquè aquells temes ja tenen una estructura feta, però sempre hi ha llocs, clar, evidentment hi ha llocs que queda bé, hi ha llocs que queda no, però sempre hi ha llocs on es pot.
És per aconseguir un efecte determinat, perquè, per exemple, quan vam fer el programa del Teremin, doncs ens ho ha explicat el convidat, que es feia servir, per exemple, s'havia fet servir molt en pel·lícules de ciència-ficció per aconseguir efectes així inquietants i estranys, no? De sensació d'estranyesa.
Molta gent diria que és una cosa molt, diguem el terme, que és friki.
Sí.
Però... vamos, benvingut sigui el friquisme, per a mi m'encanta, de moment crec que ha suposat una incorporació molt 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 bona a la música del grup, li dona molt molta riquesa
una altra atmosfera.
Sí, la gent, no, la veritat, quan el va incorporar la gent que el veia per primera vegada, digo, "Ostres, això és nou, no? Ostres, que bé està, tu com sona." Dic, "Sí, pues sí, sí." I ara pues ja dic que és un instrument nou. Forma part del grup ja i intentarem compondre més cançons.
És una veu femenina especial, perquè comentaven que recordava, crec, no sé exactament si van dir una soprano, però una soprano morta, no recordeu això?
Sí,
van dir això, que jo em vaig quedar dir, pobra soprano.
Sí.
Però és una veu femenina molt especial, no? Per els aguts que pren.
Exactament, recorda a les típiques situacions, per exemple, els dibuixos animats del Coyote i el Correcaminos, quan es cauia i feia aquest sonido de uup, que abans es feia amb una espècie de xeringa, no? Hi ha un instrument que és així, una espècie de xeringa, que tu, amb l'aire de la boca, doncs, en l'amplitud que té, amb l'espai buit que deixes, fa eixer sola la xeringa. Pues el Teremin fa un so molt paregut.
O quan apareixien platers volants, no? En pel·lícules de ciència-ficció, així dels anys 50, 60...
Sí, exactament, això seria. Crec que és una cosa molt prou friki, prou particular, però molt original.
Això de la soprano morta que deies, a mi m'ha sonat a pel·lícula de Tim Burton, una cosa així.
És una interpretació.
Jo crec que li vaig dir a Carlos, jo trobo que em recorda un so d'una soprano, i ell em va dir, és una soprano però morta. Jo dic, Déu meu.
És una interpretació que es pot fer, sí.
Sí, és que pren uns aguts molt especials i uns greus també molt especials, que una soprano és impossible, això, excepte que sigui excepcional, no? Doncs estem parlant dels instruments i doncs tu ets el bateria del grup Reckless Side. Sí. Aleshores, m'agradaria que ens comentaris una miqueta doncs, com va néixer aquest grup i per què vau decidir el nom, perquè sempre els noms sempre guarden també, igual que les cançons a vegades guarden una relació en alguna experiència, per què poseu aquest nom?
Bé, respecte de la naixença del grup, la veritat és que hem tingut molta sort, perquè som companys d'institut. La relació va començar quan jo vaig anar per primera vegada a l'Institut de Pedreguer, l'Institut d'Educació Secundària de Pedreguer, que precisament s'inaugurava aquell any, l'any en què jo vaig anar. I bé, els altres tres components del grup, que són Aitor, Òscar i Noelia, ja estaven, són de Pedreguer ells, ja estaven a l'institut, i jo em vaig incorporar aquell mateix any i vaig sentir parlar que ja portaven la idea, no, de construir un grup. De fet, ja havien fet una actuació un any anterior, amb la clausura de curs, i llavors jo vaig començar a interessar-me en allò perquè ja portava diguem, el mono de la bateria, no? Ja m'havia iniciat. I el món de la música en general.
Sí, jo trobo que ets músic, estàs adret, però no sé, no ho tinc molt clar.
Estic complicat. però bé, això, i vaig contactar amb ells, van contactar al principi, quan encara no havia començat el curs, però després resulta que al començar el curs ja vaig coincidir a la classe amb tant el baixista com el guitarrista. Llavors jo crec que des d'aquest aspecte som molt... com dir-ho... Estem molt contents, no? Som molt afortunats, perquè molta gent pregunta, dic, ostres, com... Generalment un grup es forma perquè un es troba amb aquests d'amics, que es troben a la universitat o a l'institut, que són de pobles diferents, i s'uneixen, i formen estils... procedeixen d'una formació diferent i tal, però el vostre estil és... Ostres, vosaltres vos vam unir ahir a l'institut i tal, i vos coneixeu, i sí, la veritat és que sí. La veritat és que vam tindre molta sort per això. I com que som el mateix poble, doncs tenim la sort de poder quedar totes les setmanes i poder mantenir una relació pues, bastant contínua, no? I en relació a lo del nom del grup, Pues ja et dic jo que no va, en el nostre cas, no va tindre res que bon en l'experiència. La cosa va ser a un assaig, dic, què fem? Què fem? Pues agafem un diccionari d'anglès, igual que el que es fa a les boles del món, que poses el dit sobre... Pues el mateix, sí, sí, sí. El mateix. Vam intentar unir dues paraules i es van eixir aquestes dues, reckless sight, que ve a significar allò de costat ocult o costat temerari, que ens va aparèixer una idea molt... diguem, molt misteriosa, no? Molt... Mm-hmm. I es van declinar per aquest nom i de moment s'ha quedat.
Em sonava quan vaig sentir el nom del grup a la famosa cançó de Take a Walk on the Wild Side, no? El costat salvatge.
Sí, sí, sí. Sí, idea, no? Ser, sí. També
ah, ja està ahí l'experiència i la idea.
Pot ser, sí. Salvatges estem un poc, eh? Salvatges estem un poc.
Reckless és també com inconscient, no? Una persona inconscient.
També. Té molts significats. Té molts significats la paraula reckless.
Sou inconscients?
Sí, som
totalment,
som prou inconscients.
No? Per clavar-se en el món este, cal ser una mica inconscient.
Però tota aquesta inconsciència, aquesta burrera, podríem dir, es veu transmès a les cançons i la veritat jo crec que l'elaboració de les cançons és...
És una burrera creativa, és sí, la creativitat.
Exactament. No, és que per a ser creatiu cal ser una mica inconscient.
Sí, jo crec que sí. Qualsevol geni, jo crec que...
Tirar-se a la piscina.
Exactament.
Hi havia un article al País de farà 3 o 4 anys que me'l vaig guardar a postes que deia això, que tots els genis tenien alguna patologia. Exactament. Recordeu José Miguel? Doncs ens va dir el mateix. Exactament. Ell era músic també, que a mi me sembla que va pel mateix camí, Lluís. Ens va dir que tots tenien una patologia, aleshores. I ella ho deia perquè doncs, també...
Tot comença per preguntar-se les coses i no tot el món es pregunta les mateixes coses. Llavors els genis i gent dels que es pregunten una cosa que dius, ostres, no? Com te s'ha ocorrit això? Pues, d'ahir. Pues, mitjanament aquesta és la idea. Aquesta és la idea.
Uh-huh. Lluís, hem escoltat en el currículum que vas estudiar piano a les escoles de Dénia Pedreguer. Però quin va ser el detonant de la teua dedicació al rock i per què finalment et vas decantar per la bateria?
Sí, la història aquesta és curiosa. Sí, jo efectivament vaig estudiar 4 anys de piano. Van ser 4 anys molt ben aprofitats. Li he d'estar molt agraïts als meus pares perquè m'han introduir, aquesta va ser la meva introducció a la música. I vaig aprendre moltíssim. El que passa és que al final d'aquests anys jo era també jove i vaig començar a avorrir l'instrument. I m'ho vaig deixar, en el moment que m'ho vaig deixar, però vaig tindre la santíssima sort de que crec que no va mediar ni un any, quan em vaig incorporar de l'escola de... Jo estudiava a l'escola que estava a Dénia, vaig passar a l'institut de Dénia i allí vaig tindre la santíssima sort de que hi havia un professor de música, el professor de música de l'Institut de Dénia, resulta que era un home molt dedicat, i tenia allí a l'aula de música, a part de que la tenia insonoritzada, tenia en un raconet que li sobrava una bateria. Tenia una bateria. I llavors l'home el que feia és, per amor a l'art, que es podria dir, als patis, reunia allí a qualsevol que es prestara per a tocar, per a aprendre la bateria i llavors pues, a mi em va començar a agradar la idea i vaig començar a anar i d'ahir eixe és el detonant, eixe és el detonant per la de manera que ahir li tinc que estar agraït a ell també, al professor aquest, li dic que estar molt agraït perquè va ser la font de la meva dedicació a la bateria. I em vaig quedar al·lucinat amb l'instrument, vaig quedar al·lucinat de la manera que quan vaig començar a tocar-lo, ell em posava peces de música, jo acompanyava, em dia nocions bàsiques del ritme, perquè jo començava en aquests moments, no tenia res de cap formació en la bateria, i a partir d'ahir doncs va començar la idea. I a l'any següent és quan vaig començar ja a prendre lliçons, vaig apuntar a l'escola de música de Pedreguer, a rebre lliçons de bateria, específicament de bateria, que hi ha percussió també, però van tindre la sort de que també hi havia classes de bateria exclusivament. I bé, ja et dic, com vaig tindre la sort de tocar, de practicar, de que m'allisonaren, diguem, Jesús Montagut, que és un baterista d'Oliva molt bo. També Albert, que estava per allí, que crec que continua donant classes. I també Felip Sant Andreu, que aquest és forma part del grup de Jazz Fusion Latin Jazz Enclave, es diuen Enclave Latin Jazz, que són de Cogullada, de Carcaixent, que a mi em pareixen al·lucinants, no? Em pareixen al·lucinants, ja dic, que només amb l'estil que toquen, per a tocar aquest estil has de ser, jo considero, molt bo, has de ser molt bo. I d'ell vaig aprendre moltíssimes coses, sí. I res, i aquesta segut, ja aprens tant per la banda, per aquesta banda, per banda de professors, com per la teua banda, amb materials, amb grups, amb idees noves, i aquest va ser el detonant.
Mm-hmm. Bé, jo abans m'havia quedat amb ganes de fer-te una pregunta quan t'havia preguntat pels grups que més havien influït o més havien marcat la història del rock al llarg d'aquestes últimes dècades, i la pregunta que volia fer-te, i te la faig ara, és quins són els grups que més t'han influït o t'han marcat a tu, concretament?
Sí. Jo he de dir que tinc un... Soc el que més diguem, s'allunya de la perspectiva del grup en el qual toque, no? Els tres altres components tenen una formació i una influència molt més clàssiques, mm-hmm. influenciats per grups molt més clàssics. Jo, la veritat, ja com que vaig començar a conèixer grups ja més actuals, no m'he apartat d'aquesta perspectiva i sóc d'una influència prou més moderna. Mm-hmm. Estic parlant de grups com Dream Theater, que són totalment virtuosos, grups com Tool, m'encanta Tool, grups de rock progressiu, per exemple Rush, que si bé me portava ja Rush Garage, ja és una banda clàssica, però del rock progressiu, diguem, i després hi ha grups que si ben bé no són de rock progressiu, sí que són de més del metal més actual, no? Podríem parlar de grups com Disturbed o coses d'aquestes. Ja no només americans, també inclús hi ha grups inclús de parla catalana. Hi havia un grup que es deia Brahms, mm-hmm. que també mesclaven el metal. Sí. Va ser una cosa molt innovadora, perquè fins al moment cap ho havia fet. Mm. Després Sopa de Cabra, van eixir Sopa de Cabra, van mesclar mestres del rock, però jo la meua formació és eixa d'un rock molt més progressiu que d'un rock clàssic.
Sí, quan dius rock progressiu, aquest concepte exactament que...
El rock progressiu designa un rock de molta més complicació, podria. Jo crec que la paraula clau que defineix el concepte de rock progressiu és la complicativitat. Mm-hmm. El rebuscar-se, exactament. La complexitat de les coses. És un rock molt rebuscat, molt rebuscat. Mm-hmm. Això significa que moltes voltes incorpora idees de molts estils de música diferents, mm-hmm. al rock. Al rock pots incorporar mescles de música cubana, mescles de jazz, mescles de música clàssica, i fer-ho bé. Ahí està la idea d'aconseguir fer-ho bé. Aquesta és la idea del rock progressiu. És buscar la complicació en l'elaboració d'una cançó. No ens allunyem dels típics estereotips simples com puga ser AC/DC, que són compassos de 4x4 simples. No, aquí estem parlant de coses ja molt més complicades. Jo, a mi m'agrada, jo crec que em sent molt més identificat amb aquest estil de música que no amb un rock més clàssic i més simple, podríem dir. Encara que també està molt bé aquest rock, no anem a atacar els altres estils, jo respecte totalment els altres estils.
Doncs volia comentar-te, estàs comentant-nos doncs, els ritmes que pot portar un bateria, que n'hi ha alguns bateries que porten ritmes que són impossibles.
Sí, impossibles.
Val? No saps quan deixa la mà i quan la puja, la veritat. Aleshores, m'agradaria que ens comentes des del teu punt de vista quin és l'instrument sobre el qual recau el ritme, sobre el qual recauria realment el cor, no?, de la cançó.
Mm-hmm. Bé, el motor d'un grup de rock sempre s'ha dit que és la bateria, sempre s'ha dit el motor. Però ben bé, jo crec que la base rítmica d'una cançó la constitueixen tant la bateria com el baix. Val? Jo crec que constitueixen la base rítmica a partir de la qual tant la guitarra elabora les melodies i, i la veu també. Es construeix a partir d'aquesta base rítmica. I sí, clar, evidentment, la bateria, al ser el motor, ha donat lloc a molts els diferents estils de música, i els diferents bateristes han incorporat les seues idees al seu parer. I evidentment, clar que hi ha bateries que fan autèntiques barbaritats, com pugui ser mai Porno i The Dream Theater, o les bateries grans clàssics com Vinnie Colaiuta o Dennis Chambers o David Garibaldi, o moltíssim de Terra of Power. David Garibaldi, hi ha gent que fa autèntiques barbaritats. I sí, i comentar també respecte d'això, que amb aquests últims anys el nivell de tecnicitat de la música ha augmentat barbaritats, fruit de la demanda del mercat en buscar noves coses. La tecnicitat ha augmentat però barbaritats, i hi ha gent que fa autèntiques locures amb la bateria, sobretot arran de la incorporació de mecanismes com el doble pedal, o amb el qual comencé a manejar-me jo també. Hi ha gent que el doble pedal, per exemple, això és una cosa al·lucinant. Vull dir, com pot anar tan ràpid que ni siquiera s'aprecien les notes, no? Se sent un murmur, un ruïdo de fondo, no? Un soroll de fons. Però sí, és veritat. Hi ha gent que pareix que tinga 8-14 braços. Sí.
Sí, la veritat és que sí.
Bé, sobre el rock s'han creat molts tòpics, s'han encunyat molts tòpics, no? Allò dels vells rockers no moren mai, sí, per exemple. Sí. O també hi ha qui diu que el rock és una forma de vida. Tu ets d'aquest parer? Tu consideres que el rock és una forma de vida?
Sí, jo crec que això no ha mort. Jo...
Més que el dret i les ciències polítiques.
Sí. Encara que també hi ha llocs, evidentment, per les ciències polítiques, però el rock sí. Ho ha sigut, ho és, i crec que continuarà sent una forma de vida, un estil de vida i una manera d'entendre la vida, inclòs. La gent adopta o una o ninguna o totes, val? Tu pot agradar el rock i seguir mitjanament els estereotips del rock fins a cert llindar, fins a cert límit, no? O pots dedicar la teua vida a això. Pots viure exclusivament per al rock, també. Hi ha gent que si bé té un treball, ja està buscant sempre l'estalvi per anar-se'n de festival en festival, i és una gent que viu per això, viu d'això. I clar, jo crec que des d'aquest punt de vista, clar que és una forma de vida. Clar que és una forma de vida, sí.
I volia comentar-te també... Tu abans deies que el rock progressiu implicava complexitat, no? Incorporar tota mena d'influències. A mesura que s'incorporen influències, això no implica també que es van desdibuixant els límits, es van esborrant les fronteres?
Sí, totalment d'acord.
Llavors, ja el rock ja potser no és una cosa tan diferent del pop, per exemple, o no és una cosa tan diferent d'altres.
Totalment d'acord, i molt favorable. Jo soc molt favorable a que continuï expandint-se la idea del rock com a música capaç d'albergar altres estils. Sí, s'ha començat a mesclar el rock amb l'aparició del new metal. Van aconseguir mesclar-se coses com el hip-hop i el rock, que fins a aquell moment havia aparegut una cosa totalment inimaginable, no? Coses com el disc jockey. El disc jockey, amb el new metal, es va introduir a la música rock. I bé, sí que es mesclen, pot ser que els llindars ja no estan tan limitats, però ja dic, jo reitero, sóc favorable a això. Sí que hi ha grups que poden passar d'un rock heavy extrem a una part més pop, a una part més solista, més íntima, més melancòlica, més melòdica, i després tornar a reincorporar els elements del heavy rock o coses. Jo, a mi m'encanten els grups que fan eixes, la gent que fa això m'encanta.
Vale, doncs ara podríem parlar una miqueta dels vostres temes. durant aquests anys heu adaptat cançons de dels vostres grups preferits, com ja has nomenat alguns, com era els AC/DC, per exemple, d'altres com els Led Zeppelin també, o els Guns N' Roses, que també havies comentat abans, o els Van Halen. Aleshores, sabem, perquè hem visitat la pàgina de MySpace, que us la recomanem des d'ací, que està molt bé i que escolteu els temes que tenen. I aleshores ens agradaria una miqueta que ens comentaris com naixen aquests temes, si reflecteixen alguna experiència, com tu deies abans, o són simplement doncs, coses, idees que us han vingut al cap, allò del regle site, aquell diccionari.
Sí. No, he de comentar que en aquest aspecte, en l'aspecte de creació de cançons, sí que han influït les... diguem les experiències de cadascú.
Ho he encertat.
Ahí sí, experiència de cadascú. I bé, comentar també que Reckless Sight ha sofrit un canvi, ha anat evolucionant. Les cançons més actuals són bastant diferents de les primeres. Si ben bé mai s'han apartat d'aquest estereotip clàssic del rock. Però les més primeres s'acollen més al que seria el rock clàssic d'aquestes bandes, parlíem de AC/DC, de Led Zeppelin, de Guns N' Roses, de Van Halen, perquè van ser Aitor i Òscar, que són el baixista i la guitarra, en inici van començar a composar les cançons entre nosaltres, i jo, encara tenia una formació prou verda en aixes bandes, llavors vaig deixar fer, i d'ahir que les primeres cançons que composaren estiguen més apropades a un estil més clàssic, no? Però ara bé, arran de les últimes cançons que hem fet, farà un any o per arran de fa l'any, ja vam començar a incorporar coses més noves, coses més d'estils més metalers, inclús coses més apartades. Tenim també jo, en el meu aspecte, faig molts breaks i molts ritmes també que poden derivar-se d'altres estils. Ahir es pot notar la influència de Felip Santandreu, em va valdre molt, la influència llatina de jazz, Latin Fusion, això ajuda molt, i llavors ja faig molts ritmes d'aixes influències, i també d'influències del metal, sobretot arran de la incorporació del doble pedal. La incorporació del doble pedal, això és una... El doble pedal és una cosa ja estrictament metalera, podríem dir, ja no tan clàssica, evidentment. Si ben bé el doble bombo, parlant ara com a dos bombos individuals, el doble pedal és un mecanisme que té dues masses, però golpeja sobre un mateix bombo. El doble bombo és el mateix, però individualment. El doble bombo, encara que la gent pugui pensar que és una cosa d'introducció recent, ostres, això és una cosa innovadora, no? Doncs no, el doble bombo el va aplicar inicialment un home allà als anys 30, a la dècada dels 30, la dècada dels 30. Se'l tacava en aquells temps de suïcidi comercial, que allò no hi havia a cap banda, aquell home. Imagina't un home de vestit de traje i corbata que anaven en aquells temps, no? Que tocaven d'aquesta manera, i de repente amb dos bombos que ni siquiera se li ve a ell, no? Però mira, la idea va anar... A partir d'això, en aquests anys es va apartar la idea, però després s'ha demostrat que es va tornar a recollir, i vamos, ni fa falta que dir que avui dia és una idea totalment estesa. I arran del doble bombo, doncs es va inventar el doble pedal, que és un mecanisme més simple, més barat, per tant, no fa falta incorporar un segon bombo, que seria molt més car, evidentment. I clar, això és un... Això, ja dir, relacionant-ho amb la música, crec que és una incorporació molt més actual i relacionable molt més amb els estils més actuals, més metalers. I per això dic que amb la incorporació d'aquest instrument també l'estil del grup ha canviat.
Li pot conferir un poc més de duresa, per exemple.
Sí, que és més bé el meu estil. El meu estil, sí. Pot conferir un grup més de duresa, més de distorsió. També molt més de... molta més melodia, molt més melòdic, perquè posat que el metal en aquests últims anys ha incorporat tant elements molt distorsionants com elements melòdics. Hi ha molts grups que el que fan, el seu estil es basa en això, en la simultaneïtat d'eixa simultanitzar eixes dos idees, no? La distorsió i la melodia, en trossos tranquils i trossos molt potents. Doncs sí, això també s'ha reflectit en la a la dinàmica de la composició de les cançons del grup, sí.
Bé, Lluís, ara ja pràcticament hem d'acabar, però ens agradaria que ens contares quins són els projectes que teniu ara mateix en marxa i on teniu la pròxima actuació.
Bé, com a projectes he de dir que m'arranja, si bé la nostra maqueta té 4 cançons, nosaltres ja n'hem composat unes quantes més, en tindrem al voltant d'unes 14, 15, 16, que ja són exclusivament nostres. I bé, la idea de gravar ja un disc, ja no una maqueta, sinó un disc, està rotant-se, no? Està rotant-se, i el que passa és que, clar, tal com van les coses ara mateix, doncs l'economia prima, i bé, llavors els diners del grup, el fons que hi ha construït, no?, a base del grup, doncs aquests diners els hem decidit dedicar a altres coses que no al disc, però dic, si ben bé la idea eixa continua latent, voldríem entrar a gravar en un termini no molt llarg. I ara hem encetat una campanya de merchandising, per exemple, començat a fer pegatines i camisetes, doncs comencem a vendre, i nou material, pressuposant nou material, com el Theremin, com nous amplificadors, com material sempre és essencial, no? De moment eixa és la dinàmica que tenim. En quant als concerts, evidentment, la principal font com a donar-te a conèixer, la principal font de fama i al mateix temps d'ingressos solen ser els concerts que es realitzen. I bé, com a concerts, doncs hem tocat ja, a veure, si per la província de València ja vam tocar el concurs Let's Go Durango, a la sala Durango, una sala molt, molt bona, molt bona, es va agradar, una sala on han tocat grups de prou influència. I bé, més famint, el divendres passat vam anar a Sedaví, on vam tocar a la sala Paverse Matau, junt amb el grup Locomotivo, que és un grup de Paterna. Els envia coses així. Vam portar excel·lentment amb nosaltres. I tenim ja planejant una actuació, crec que si no m'equivoque, per al dia 18 de desembre, a la sala Rockadelic de Gandia. Gandia, que és una sala de creació recent i, per lo tant, molt, molt acollidora i molt, molt del rotllo, que podríem dir, no? És una sala molt, molt ben acondicionada per a aquestes coses.
Mm-hmm. Moltes gràcies, Lluís.
A vosaltres. M'ho passat molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
I ara escoltem Unusual, una peça melòdica de hard rock composta pel grup.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Regless Side, el qual centra la seva música en un directe energètic i en un disc que recull influències que van des dels clàssics als grups moderns que estan creant tendències, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules mànec i plateret, que estan directament relacionades amb el tema que ha tractat Lluís Fornésimo al llarg de l'entrevista. Escoltem les frases que Toni tot seguit ens llegirà.
En un concert, un dels moments més esperats és l'anomenat duel de mànecs, en què els guitarristes demostren la qualitat tècnica i musical del seu treball. El so de la bateria pot ser buit o metàl·lic, ja que depèn de la grandària dels platerets i dels tambors que la componen.
Pel que fa al mot mànec, ve del llatí vulgar manicum, que al seu torn ve de mànica, i vol dir garfi d'abordatge. En el context de la música es refereix a la part dels instruments de corda, damunt la qual s'estenen les cordes per a poder-les pitjar amb els dits, amb la qual cosa se n'acurta la longitud vibrant. En tot cas, recordeu que cal evitar el barbarisme màstil per a referir-nos a aquesta part de la guitarra. Quant al mot plateret, en el context de la música, es refereix a l'instrument musical de percussió que consisteix en dos plats metàl·lics que el músic fa xocar l'un contra l'altre. Es poden agafar una a cada mà, mitjançant una ansa central de corretja o corda, o bé es poden tocar amb un mecanisme de pedal. Concretament el plateret, amb altres instruments com són els timbals petits i el tambor gros que es fa sonar amb un pedal, componen l'instrument de percussió conegut amb el nom de bateria. Ara bé, cal recordar que per a referir-nos als platerets no hem d'usar mai el barbarisme platillos. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Toni, quan pugues.
No quiero aguaros la fiesta, pero el coche no arranca. Tendremos que ir con el autobús al concierto.
De segur que la sabeu, però si no és així, Toni, de seguida us la diu.
No vull aixafar-vos la guitarra, però el cotxe no arranca. Haurem d'anar amb l'autobús al concert.
Aquesta frase, aixafar la guitarra a algú, vol dir que alguna cosa fa que els plans o els propòsits que es tenien previstos es desbaraten.
I ara escoltem Filippo Landini, un grup que naix el 2006 amb nom italià, sons anglesos i lletres catalanes.
La probabilitat. sigui real, de què busquem en una illa enmig del mar. Hi ha moltes possibilitats perquè que puguis inventar es faci realitat. I el 99,9% de probabilitat. Malalt ha dit que hem d'estar preocupats. I el 99,9% de probabilitat. I el 99,9% de probabilitat de que s'hagi acabat la sinistralitat. I és que un anunci diu que té la solució. I el 99,9% de probabilitat. Hi ha moltes possibilitats perquè aquest món sigui real, que visquem en una illa enmig del mar. Hi ha moltes possibilitats perquè que puguis inventar es faci realitat. Ja. I el 99,9% un 99,9% un 99,9% de probabilitat.
UPB Ràdio, 102.5.
I després del to irònic de 99,9%, pot ser la cançó més reivindicativa del seu treball de debut, donem pas a l'apartat de Preguntant, es va a Roma? Toni? Per favor.
Obrim Pas és un grup de música en valencià, procedent de la ciutat de València. La seva música és una barreja de rock, ska, hardcore i reggae amb melodies tradicionals, en què destaca el so de la dolçaina. Les seves lletres tracten temes diversos, encara que prenen protagonisme els que giren entorn de qüestions com la independència, la defensa del català, l'antifeixisme o l'antiracisme. Obrim Pas es va formar l'any 1993, quan un grup d'amics establí contacte a l'Institut Benlliure de València. Després de tres maquetes, el primer disc arribà l'any 1997 amb el nom de La Revolta de l'Ànima. Després editaren Obrim Pas, l'any 2000, Terra, el 2003, La Flama, el 2004 i En Moviment, el 2005. Aquest acompanyat del DVD Un Poble en Moviment, que s'enregistrà al concert que tingué lloc al campus d'Estarongers de la Universitat de València, amb motiu de la festivitat del 25 d'abril i en homenatge a Ovidi Montllor. L'any 2006 portaren a terme la gira Internacionalista Tour 2006, que els dugué per tot l'estat espanyol i diversos països de tota Europa durant 6 mesos de viatges. A l'abril de 2007, el grup va publicar el seu sisè disc, Benvingut al Paradís, enregistrat al Mas Nou de Cinc Torres, a la comarca dels Ports, i que inclou col·laboracions de nombrosos artistes i grups com ara Miquel Gil, La Gossa Sorda, els veneçolans Area 23, l'italià Rude Aka Barrio Beat, els occitans Alif Sound System, el basc Xavi Aracama o Pep Gimeno Botifarra. El novembre de 2007 es publica el llibre Del Sud, el País Valencià, al ritme dels Obrint Pas, un treball a mig camí entre el reportatge periodístic i l'assaig literari, que explica els darrers 15 anys d'història del País Valencià en l'àmbit polític, social i cultural a través de les cançons i la trajectòria del grup. I els autors en són els periodistes valencians Antoni Rubio, que entrevistarem a Playa des fa un any i escaig, i Héctor San Juan. Cal dir també que ara fa un any, al novembre de 2008, Xavi Sarrià, el cantant d'Obrint Pas, publica el seu primer llibre de ficció, anomenat Històries del Paradís, un llibre que conta 25 històries que ocorren simultàniament en diferents punts del planeta. En una entrevista en la revista En The Rock, els Obrint Pas es mostren especialment orgullosos d'haver trencat tòpics com ara que la nostra música no pot agradar a un no catalanoparlant, perquè no l'entendrà, o que a la gent només li agradava la nostra música per la dolçaina, que l'escoltava perquè era en valencià i tenia un missatge combatiu. Consideren que aquests tòpics han quedat desmentits arran de l'èxit dels seus tours internacionals. Però també a casa han conegut l'èxit, malgrat la falta total de suport institucional. Que el nostre disc estiga entre els més venuts a la FNAC de València o d'Alacant és, diuen, una resposta als continus atacs que rebem.
I la pregunta d'aquesta setmana és: els Obrint Pas expliquen que van triar els Ports per enregistrar-hi el seu disc Benvinguts al Paradís, perquè per ells aquesta comarca té una significació especial, entre d'altres raons, pel fet de tenir una tradició de lluita que es manifesta en l'Aplec dels Ports, que fa 30 anys que se celebra. La primera edició de l'Aplec tingué lloc a la Tolodella l'any 1978, però podríeu dir-nos a quin poble es va celebrar l'edició de 2009? Repetim la pregunta, pareu atenció. Els Obrint Pas expliquen que van triar els Ports per enregistrar-hi el seu disc Benvinguts al Paradís, perquè per ells aquesta comarca té una significació especial, entre d'altres raons, pel fet de tenir una tradició de lluita que es manifesta en l'Aplec dels Ports, que fa 30 anys que se celebra. La primera edició de l'Aplec tingué lloc a la Tolodella l'any 1978. Però podríeu dir-nos a quin poble es va celebrar l'edició de 2009? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es dona a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. Ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem el nom del director del drama Furtivos, protagonitzada per Ovidi Montllor i que rebé el Premi Concha d'Oro a la millor pel·lícula en llengua espanyola en el Festival de Sant Sebastià l'any 1975. I la resposta correcta és: Furtivos la va dirigir el director aragonès José Luis Borau i va ser el major èxit comercial que aconseguí Borau en la seva carrera. Actualment, Furtivos es considera com un dels millors exemples del cinema de la darreria del franquisme. Gràcies al premi obtingut en el Festival de Sant Sebastià, la pel·lícula pogué escapar de la censura del règim de Franco, que pretenia mutilar-la, i assolir una distribució internacional. Se'n pot destacar la gran actuació d'Ovidi Montllor, caracteritzada per la distància, el silenci i una mirada perduda i resignada. Aquesta setmana, la persona guanyadora és José Vicente Tomás Verdú. Ja ho saps, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I recordeu, no sols el rock és una forma de vida, també Plèiades és una forma de vida. Us esperem el proper divendres per viure la vida de Plèiades.